informatius d'estiu a Ràdio Pego, dimarts i dijous a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.
Hola, com esteu? En dimarts 28 de juliol, últim informatiu de la temporada amb el termòmetre sense parar de pujar. L'Agència Estatal de Meteorologia ha activat per a dijous 30 de juliol l'avís groc per temperatures a la Marina Alta i a Pego preveu que aquest dia s'arribi als 38 graus centígrads. Per a divendres la previsió és de 39, per a diumenge i dilluns, per a encetar agost, la previsió indica 40 i 42 graus, així que la calor sufocant no vol anar-se'n aquest estiu, almenys de moment. Repassem titulars amb Vicent Morera, que està al control tècnic. L'Aldel Misera s'estrena a la Vuelta com a port de primera categoria. S'han de vèncer 544 metres de desnivell positiu dels 90 metres on s'ubica Pego fins al 634 de l'Aldel Misera en 5 quilòmetres amb pendents del 10, de l'11 i del 12%. Per això, el director tècnic i esportiu de la Vuelta, Fernando Escartín, destaca la duresa del tram a la que se li haurà de sumar la calor. El regidor d'Esports, Raúl Tamarit, el descrivia com a un port explosiu, curt però exigent i que posarà a prova els millors escaladors del món. Confessa Tamarit que serà el moment més esperat d'ascensió a l'Alt del Miserà per primera vegada en este important esdeveniment esportiu.
Espanya per Pego i l'estrena de l'Alt del Miserà representen un esdeveniment esportiu més important de la història recent del nostre municipi. Tenim el privilegi de veure competir els millors ciclistes del món en una ascensió espectacular que de ben segur es convertirà en una referència dins la Volta a Espanya. I per tant, convidem a tota la ciutadania, als aficionats al ciclisme, a eixir al carrer, gaudir de la caravana publicitària i animar els corredors. Estem convençuts que Pego respondrà com sempre ho fa, amb il·lusió, hospitalitat i orgull de poble.
Pego dissenya un trinquet per donar resposta a la creixent afició a la pilota. Finalment serà un trinquet i no un carrer de la pilota per recomanació de l'arquitecte que ha portat el projecte. Des del Club de Pilota de Pego fa temps que es demana aquesta instal·lació perquè facilitaria la pràctica esportiva i ajudaria a millorar la tècnica i el coneixement de la pilota, asseguren. La setmana passada l'arquitecte presentava els plànols i la maqueta del projecte que finalment no s'ubicarà a la trilladora, sinó que està projectat en el pavelló Ausias Marc i que serà contigu a l'IES Enric Valor. Oliva porta al ple de juliol la finalització de les obres d'urbanització de la urbanització San Fernando, on molta gent que estiueja és de Pego. Ho fa després de realitzar una anàlisi completa i exhaustiva de les obres que van quedar pendents d'executar. Una urbanització, la de San Fernando, que data del 1980 i esta decisió d'aprovar-se portaria l'inici de la dissolució de la Junta de Compensació. Pego torna a sonar cinematogràfic dissabte 1 d'agost. Per segon any consecutiu, al pati de la Casa de Cultura serà, en este cas, l'escenari que acollirà una de les actuacions del Festival Internacional de Música de Cine de la Marina Alta, Sona Film. En esta ocasió acollirà també l'estrena a la comarca de la Universal Brass Ensemble amb l'espectacle Brass Titans, a Fire and Film. Les entrades, que són gratuïtes, es poden reservar al web de la Turistinfo, www.pegoilesbaix.es, en l'apartat Experiències. Unes poques es podran adquirir el mateix dia, poc abans de l'inici del concert.
Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
La Vuelta 2026 ha inclòs per primera vegada en el seu itinerari l'Alt del Miserà. Està classificat com a port de primera categoria i, per tant, dels més durs. L'Alta del Miserà serà un dels 6 ports de muntanya que composen la 9a etapa de la Vuelta. Esta té l'eixida a la Vila Joiosa i la meta a l'Alta d'Aitana, amb 1.545 metres d'altitud, port també de primera categoria. A més d'estos 2 alts, els corredors de la Vuelta hauran de superar els ports de Tàrbena, de Tollos, de Tudons i de Benifallim. En total, 5.200 metres de desnivell positiu en 187 quilòmetres i mig, dibuixant l'etapa més dura de la història de la Vuelta, segons el seu director, Javier Guillén. Les característiques d'esta 9a etapa porten a que el regidor d'Esports manifeste que el pròxim 30 d'agost Pego viurà una jornada històrica amb el pas de la Vuelta pel seu terme.
El pròxim 30 d'agost Pego viurà una jornada històrica amb el pas de la 9a etapa de la Volta a Ciclis d'Espanya. Està considerat com una de les etapes de muntanya més exigent i espectacular de tota l'edició. Unirà la Vila Joiosa amb Pelai d'Aitana, amb un recorregut de 187 quilòmetres, prop de 5.000 metres de desnivell positiu acumulats, i els corredors afrontaran una autèntica etapa reina amb 6 ports de muntanya travessant diversos municipis de les comarques alicantines. Com bé diem, la primera vegada que la Volta a Ciclis d'Espanya pujo a l'Alt del Miserà, tenien ganes tant els organitzadors de la Volta a Espanya com els aficionats al món de la bicicleta de Pego, que este port es pujava per primera vegada, i enguany serà el nostre municipi, serà el moment més esperat, l'ascensió a l'Alt del Miserà.
Un port curt però exigent al màxim, així el descriu el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Pego, que està convençut que posarà a prova els millors escaladors del món. I és que l'ascens a l'Alt del Miserà es farà des de Pego a cota 90 i els ciclistes en només 5 quilòmetres hauran de pujar fins als 634 metres d'altura de l'Alt del Miserà. Un ascens amb uns pendents que fan vertigen.
És un port de primera categoria, és curt, però exigent al màxim, que posarà a prova als millors escaladors del món. Només 5 quilòmetres d'ascensió, però en pendents de 9, de l'11, del 12, del 10, del 8%. Per tant, és un port molt, molt exigent i serà un autèntic honor i privilegi de que la Volta per primera vegada pugi a l'Alt del Miserà.
Un port explosiu és un altre dels qualificatius de Raül Tamarit per a l'Alt del Miserà i està convençut que per això, diumenge 30 d'agost, els amants del ciclisme ompliran les carreteres de gom a gom, eixa via, per a no perdre's l'ascens.
Per un port explosiu en pendents, conforme he dit abans, el quilòmetre 1 tenim una pendent de 9%, el quilòmetre 2 11%, el quilòmetre 3 és el més dur, el 12%, el quilòmetre 4 10% i l'últim quilòmetre és el 8%. Per tant, és una pujada exigent i res, que els ciclistes tenen molta, molta gana i sobretot l'afició que n'hi ha al món del ciclisme, tant de Pego com de Portant de Pego, pegant les carreteres d'aquest dia de gom a gom per a veure l'autèntica caravana de la Volta a Ciclista Espanya.
Els horaris de la Vuelta encara són provisionals, però donen una orientació de com anirà la jornada, ens els explica Raül Tamarit.
Ara tenim uns horaris que són orientatius, però els horaris quedaran confirmats en la publicació oficial del llibre de la ruta a la Volta, que encara no ho ha fet. Per tant, ara la previsió que tenim de la Volta a Espanya és l'arribada de la caravana publicitària que arribarà al nostre poble entre les 11:30 i 12:45 del matí. El pas dels corredors per Pego estan entre la 1:35 i les 2:10 i l'inici de l'ascensió de Miserà està calculat aproximadament a les 2:15. I conforme he dit, són horaris orientatius que confirmarem més avant quan la mateixa Volta a Espanya es confirmi a la ruta de la Volta. Per tant, ja ens diran més normatives a complir, horaris de tall de carreteres, perquè tot això encara no ho tenim.
I més avant, quan arribi a confirmació, també s'especificaran els trams horaris en què les carreteres i carrers per on passe la Vuelta estaran tallats al trànsit. I recorda Tamarit que la Vuelta vindrà des d'Orba per la CB 715.
que així a Pego arribaran des de la CVSH15, que aniran des d'Orbo, afrontaran l'avinguda i l'estrat Joan Sala, després ja aniran per la carrer Sant Joaquim, passeig del Calvari, i després ja començaran el que és l'ascensió ja al Miserà.
L'etapa reina de la Vuelta, que tancarà la primera setmana de prova, comptarà amb una cobertura mediàtica total, ens indica el regidor d'Esports, i això doncs, el que permetrà serà que Pego, o almenys el seu terme, es convertisca en un aparador.
Hem estat a una jornada de les més interessants de la Volta a Espanya. Comptarà una cobertura mediàtica i es podrà seguir completament tant per Teleport com per Televisió Espanyola Play. Per tant, de les càmeres terrestres i helicòpteres mostraran imatges del terme municipal de Pego, la vall de Pego, l'ascensió Miserat, oferint una magnífica promoció turística del nostre municipi. El pas de la Volta a Espanya representa una oportunitat excepcional per a donar a conèixer Pego al rei del món. Durant 3 hores, millors espectadors podran descobrir el nostre patrimoni natural, el paisatge de la vall de Pego, la bellesa de les nostres muntanyes i la duresa d'una ascensió que des d'enguany forma part de la història de la Volta. Aquest esdeveniment també suposa un important impuls per al sector turístic i esportiu, convertint-se en una finestra de promoció per al nostre municipi.
Diumenge 30 d'agost, la carretera per on passaran tants ciclistes de renom estarà preparada per a rebre'ls. I per a això, durant el mes d'agost, desvela el regidor d'Esports, es procedirà a realitzar tasques de millora i condicionament perquè estiga tot com cal per gaudir d'eixa ascensió al Miserà.
Vam tindre una reunió de treball en la Diputació d'Alacant i en l'organitzador de la Volta a Espanya, en les tasques de feina que tenim que fer, que ara durant el mes d'agost tant els operaris municipals com per part de la Diputació d'Alacant anirem posant el que és la carretera en millor estat que està per a que aquest dia estigui tot el millor possible per a que els ciclistes gaudisquen d'una ascensió perfecta al Miserà.
Això, els treballs de manteniment, de millora i adequació pactats entre la direcció de la Vuelta, la Diputació d'Alacant i l'Ajuntament de Pego tindran en compte en cada moment els avisos meteorològics o les alertes per risc d'incendis perquè, com recorda Raül Tamarit, les nostres muntanyes ja han patit prou amb els incendis.
No podem adivinar el que serà en un futur, però per tant es treballa, ha que fer-los quan en l'avís que em pertoca. Esperem i redem que les nostres muntanyes ja han patit prou en el tema d'incendis, que aguanten tant aquest estiu com per sempre, que mai més puguem veure més incendis tant al nostre municipi com al nostre terme com als termes del voltant. Això seria una bona gran notícia.
El pas de la Vuelta per Pego i l'estrena de l'Alta del Miserà representen un dels esdeveniments esportius més importants de la història recent del nostre municipi, manifesta Raül Tamarit, i per això anima a tot el món a eixir al carrer eixe dia per a animar els ciclistes. La conversa sencera amb el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Pego la podreu escoltar en acabar este informatiu.
Informatius Radio Pego, amb Sara García.
La creació del Club de Pilota de Pego i el creixent interès per practicar aquest esport a la localitat han provocat que des de fa uns anys enrere sobrevole la idea de construir una instal·lació que en faciliti la pràctica. Des de la política local s'ha parlat de trinquet i de carrer de pilota. PSPB i PP apostaven per un carrer de la pilota, Compromís per un trinquet. L'última referència que tenim és del ple de març d'enguany. En el torn de i preguntes, des del Partit Popular, Ferran González es feia ressò d'una inquietud del veïnat del carrer Nou, on darrerament s'estaven jugant les partides de pilota. El veïnat demanava que s'alternara el joc amb altres carrers per alleugerir el trastorn que suposa un dia de partida. La regidora d'Urbanisme, Laura Castellà, aleshores va dir que la redacció del carrer de la pilota està a punt de finalitzar-se. La setmana passada, concretament dijous 23 de juliol es mantenia una reunió a l'Ajuntament de Pego entre l'arquitecte del projecte, Josep Congost, i la regidora d'Urbanisme, Laura Castellà, el regidor d'Esports, Raül Tamarit, el regidor d'Hisenda, Ricardo Sendra, i el tècnic municipal d'Esports, Josep Llorca. Es tracta de l'última reunió amb el responsable de la redacció d'este projecte per a ultimar els detalls, és el que concretava Laura Castellà.
La fase ja és la última, és a l'entrega de la memòria i del projecte de fer el trinquet. Esta setmana s'ha tingut la última reunió amb el responsable de la redacció del projecte per ultimar els últims detalls i a la major brevetat possible dins dels pròxims dies presentarà el projecte a l'Ajuntament definitiu.
El pressupost de 2025 incloïa una partida de 18.000 euros consensuada entre PSPB i Partit Popular per a la redacció d'un projecte de construcció d'un carrer artificial de pilota al recinte La Trilladora. Finalment, però, el projecte contempla un trinquet. La diferència principal entre una instal·lació i l'altra és que el trinquet inclou escales laterals per a vore la partida i el carrer artificial reprodueix un carrer amb balcons, amb portes, amb voreres, etc. La decisió de projectar un trinquet s'ha pres, explica Laura Castellà, atenent a la recomanació de l'arquitecte encarregat de la redacció.
Atenent a l'arquitecte que està redactant el projecte, que és un arquitecte especialista en redaccions de trinquets i de carrers de pilota, ens va aconsellar que férem un trinquet. I pues, bueno, la diferència entre el trinquet i el carrer de pilota, pues, sobretot és el tema de l'escala. Ell ens va aconsellar sempre fer un trinquet perquè la instal·lació la podries aprofitar per a més coses i perquè, en teoria, un carrer de pilota és més per a jugar a llargues. Bueno, al final nosaltres sempre escoltem als experts i com el xic ens ha dit que era millor fórmula trinquet, pues en això estem.
El trinquet pot albergar més competicions i diferents modalitats com escala i corda o raspall, segons informa el regidor d'Esports. Afegeix Raül Tamarit que la futura instal·lació tindrà les mesures per acollir partides professionals i també d'amateurs.
Va partir d'un carrer de pilota, però al final estem treballant en el projecte d'un trinquet, perquè també el trinquet dona més, perquè ell podria jugar des de dos modalitats, pot jugar des d'escala i corda fins al raspall. Evidentment, quan més sucre, més dos. El trinquet pot albergar més competició, diferents modalitats, per això estem treballant en el trinquet. Tinc que dir que és un trinquet que tindrà les mesures per albergar tant partides com de professionals com d'amateurs.
Destacava en Raül Tamarit sobre l'arquitecte encarregat del projecte, Josep Congost, que és un amant de la pilota i que, a més, doncs, és especialista en reformes de trinquets.
Josep és un amant de la pilota, és arquitecte i ha fet diverses reformes de trinquets així en el País Valencià i és una persona que disfruta de dues coses, de la seva feina, que és l'arquitectura, i de la seva passió, que és la pilota.
La ubicació triada per a esta futura instal·lació esportiva s'ha modificat de la inicialment escollida. La idea inicial, com hem dit, era dur-la a terme a la Trilladora. Finalment s'ha projectat en el pavelló municipal Ausias Marc, entre el pavelló i l'IES, en Enric Valor. Afirma Laura Castellà que l'equip de govern el que tenia clar era que volia unificar instal·lacions esportives.
S'han estudiat diferents opcions, o sigui, una cosa clara teníem nosaltres com a equip de govern. Unificar instal·lacions deportives, que és el que sempre ha fallat a este municipi. Sí, en primer moment es va parlar de la Trilladora, que n'hi havia espai suficient, però l'orientació no és la millor, per tant la recomanació de l'arquitecte és que el millor lloc i la millor orientació és al costat del pavelló, al pavelló municipal. I això, pues, com a que es dona també, o és la meva visió, traure problemes o donar una altra visió a l'entorn del pavelló municipal. Anirà just al carrer que no és transitable, que està al costat del pavelló municipal que dona a l'àrea verda del costat del col·le Rosalia Bondia. I el carrer es queda al mig entre el pavelló i l'institut. Segons l'arquitecte és la millor orientació perquè compleix tota la normativa i a nosaltres com a equip de govern pues, es donarà una vida a aquesta instal·lació molt important.
Un altre factor que ha influït en el canvi d'ubicació és que al passar de carrer de la Pilota a Trinquet les mesures són més àmplies i aquestes no s'adequaven a la trilladora, comentava Raül Tamarit.
Sobretot per l'orientació del sol i perquè hi les mesures al passat de carrer de Pilota que volíem fer a Trinquets necessitem mesures més àmplies i evidentment allà ja tenim una instal·lació que és el pavelló cobert i tenim un espai allí en desús i així aprofitem l'espai este, dotem a la zona del pavelló cobert d'una altra instal·lació que serà el futur Trinquet. Vestuari ja tenim fet i hi ha vestuari de sobre, també tenim pistes alternatives per si el club de pilota vol combinar els entrenes dins del el pavelló, en les sales, les diferents sales que tenim allí en la pista i podem aprofitar els dos espais.
El recinte serà obert per la part superior, tot i que estarà cobert per una estructura metàl·lica amb unes malles translúcides, descriu la regidora d'Urbanisme, que afegeix que serà una construcció simple i fàcil d'executar.
No tindrà sostre, o sigui, tindrà una infraestructura metàl·lica en unes malles translúcides per a que pugui passar la ventilació i serà pues, una construcció bastant simple i bastant fàcil d'executar. El que volem aconseguir en això, que sempre també és el que hem parlat en l'arquitecte, és que sigui un espai versàtil i que es pugui utilitzar per moltes coses.
De moment no hi ha data per a l'inici de construcció del futur Trinquet municipal de Pego. Recorda la regidora d'Urbanisme que els temps administratius són lents.
Sabem el que tarda en materialitzar-se un expedient administratiu dins de l'administració. Bueno, ara, quan ens entregui el projecte, sabrem de l'import que estem parlant per executar l'obra i en funció d'aquest import es tindrà que fer l'expedient administratiu per a fer la licitació de l'obra. En funció de l'import es tindrà que fer un tipus d'expedient o l'altre i en després els plaços de la licitació estan reglats per normativa. No puc aventurar-me a dir-te una data perquè en aquests processos després n'hi ha recursos, al·legacions, judicis.
Desvelava el regidor d'Esports que quan es presente el projecte definitiu hi haurà una reunió a la que es convidarà al club de pilota perquè l'arquitecte els pugui explicar de primera mà quin és aquest projecte que es duria a terme. Ja sabem, sense una data concreta, tot i que assegura Raül Tamarit que hi ha ganes.
Quan tinguem tot elaborat, tot el que és el projecte, abans de fer la licitació ja farem una reunió. Convidarem el club de piloto a que vingui a la reunió i l'arquitecte, en aquest cas Josep Congost, que és el que està redactant tot el projecte, explicarà en què consisteix el trinquet, les mesures, com anirà i també des del departament de l'Ajuntament, de l'oficina tècnica, l'arquitecte municipal i el coordinador d'esport, Josep, també farem una reunió per totes les parts abans de licitar-ho perquè sigui un projecte consensuat per totes les parts i que no hi hagi cap problema abans de treure la licitació. Veré que sigui el més aviat possible. No puc dir-te una data perquè les coses no depenen de nosaltres, però vull dir, només tinguem el projecte i el vistiplau per totes les parts, també la licitació i el que tarda en adjudicar-se una empresa per a començar les obres. Tenim ganes perquè veiem que el club de pilota de Pego és un club que va creixent any rere any i perquè trobem que Pego dotar-lo d'una instal·lació més esportiva serà molt bo per a tots que puguin practicar aquest esport.
Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
I ara ens desplacem al mar perquè si darrerament parlem del pont del Tonyinero i com afecta que estiga en una zona entre terme municipal de Dénia i d'Oliva, doncs ara ens n'anem a una part de la platja d'Oliva en la que estiuegen molts pegolins i pegolines. És la urbanització San Fernando i és que hi ha notícies des de l'Ajuntament veí perquè Al plenari ordinari d'aquest mes de juliol s'eleva una proposta d'acord que suposarà un important pas cap a la finalització de les obres d'esta urbanització de la platja d'Oliva. I és que es va iniciar esta urbanització, la del San Fernando, al 1980, però mai ha estat finalitzada. Però hi ha una sentència, la 70/2022, de 15 de març, del jutjat del contenciós administratiu número 9 de València, que declara l'obligatorietat de finalitzar-la, i això és el que asseguren des de l'Ajuntament d'Oliva que s'està fent. Traslladen també que després d'haver-se realitzat una anàlisi completa i exhaustiva per part d'un enginyer expert en la matèria, s'ha aconseguit concretar quines obres d'urbanització van quedar pendents d'executar per part de la Junta de Compensació encarregada de la gestió de les obres iniciades amb l'aprovació del Pla Parcial de l'any 1980 i la transformació urbanística iniciada per la Junta de Compensació constituïda el 14 de desembre del 1980. 83. Este informe el que conclou és que encara no està acabat el paviment de la vorera del passeig marítim, quedaria pendent un 10,54% del total del paviment, i tampoc estan acabats els rastrells de formigó en rigola, que està pendent al 9,72% del total. Tampoc s'ha executat una zona verda que hi havia projectada. Aquestes partides restarien per executar per la Junta de Compensació, i amb la dissolució de la mateixa es gestionarà directament per l'Ajuntament d'Oliva, sense perjudici adverteixen d'una possible repercussió als propietaris en concepte d'urbanització, i donarien així per finalitzades les obres d'urbanització del Pla Parcial, que té com a objectiu finalitzar aquesta urbanització del San Fernando. Després d'aixa anàlisi exhaustiva, ara toca el temps de la política, i el plenari informen des d'Oliva haurà d'aprovar inicialment la dissolució de la Junta de Compensació del Pla Parcial San Fernando després de declarar-se l'incompliment de les seues obligacions i determinades amb exactitud les obligacions pendents d'aixa Junta de Compensació. En el mateix acord plenari es declararan administrativament les obres que van quedar per executar, conforme a l'informe tècnic esmentat, i es concreta també allò que és susceptible d'execució. Una vegada la dissolució de la Junta de Compensació, l'Ajuntament d'Oliva procedirà a la recepció formal de les obres d'urbanització i l'assumpció per gestió directa de l'acabament d'eixes obres que estan pendents des del 1980. L'acord plenari serà comunicat, si es du a terme, a la representació de la Junta de Compensació, a l'Associació de Comunitats i Veïns de San Fernando i a les persones interessades. A més, se sotmetrà a un tràmit d'informació pública per el termini d'un mes mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la província de València. El regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Oliva, Joan Mata, assegura que ha estat un treball intens però silenciós de tot l'equip del Departament d'Urbanisme durant la primavera, i que aquest treball intens ara és quan dona fruits amb passos ferms, afirma en l'expedient. Un més dels expedients complexos als que ha d'afrontar el Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Oliva. S'està caminant, assegura Mata, cap a la resolució de problemes històrics en l'urbanisme d'Oliva, i tot i que afirma que és una feina grisa i poc visible, els anima a assegurar el convenciment del fet que són actuacions d'una importància capital per al futur de la ciutat.
Informatius Radio Pego, amb Sara García.
De cine, així sonarà el pati de la Casa de Cultura este dissabte 1 d'agost en el marc del Sonafilm. Per segon any consecutiu, l'Ajuntament de Pego, a través de la Regidoria de Turisme, aposta per participar en el Festival Internacional de Música de Cine de la Marina Alta, junt amb consistoris com el d'Ondara, Beniarbeig, Dénia Calp i Xàbia. Segueix amb el projecte perquè l'any passat va ser una experiència molt positiva, explica Ricardo Sendra.
El segon any que participem en el Festival Sona Film. L'any passat la veritat que va ser una experiència molt positiva i van tindre el pati de la Casa de Cultura ple de gom a gom i per tant pues, la veritat que la valoració va ser molt, molt positiva i gratificant, no? El veure el Spanish Brass, un conjunt que no sol passejar per aquestes terres, no? per la nostra comarca i damunt de forma gratuïta i veure en el pati de la Casa de Cultura, la veritat que va estar molt bé. Enguany, Spanish Brass ha tocat en la final del Mundial, l'himne d'Espanya, que ens ho va comunicar el director del Sona Film, que havien sigut els elegits. I la veritat, pues, que mira, pues, tan sols quasi un any des que van tocar a Pego, veure's tocar en el camp en Espanya, pues, anar al programa ser campiona del món, pues, la veritat que és, també és gratificant, no? Veure que vam apostar per un grup de rellevància a nivell mundial i que el vam poder tindre gaudir-lo en el pati de la Casa de Cultura.
Pego acull enguany el segon espectacle programat en la 8a edició del Sona Film, titulat Brass Titans Fire and Film, i que interpretarà una formació que s'estrena al Festival Internacional de Música de Cine de la Marina Alta, la Universal Brass Ensemble, una estrena que destacava també el regidor de Turisme. La formació naix al si de la Universal Symphony Orchestra, que hi està integrada la Universal Brass Ensemble, per professors de ben metall i percussió d'esta orquestra i està dirigida pel mestre José Martínez Colomina.
Enguany també tenim una estrena absoluta, que té l'Universal Brass Ensemble. És una altra de les xicotetes orquestres que s'han creat dins del mateix grup del Sona Film, de Javi, que porta la direcció també de l'orquestra i del grup. I la veritat que esperem, no?, tindre altra vegada la Casa de Cultura plena de gom a gom, perquè un dissabte d'agost a les 10 de la nit, la veritat que pensem que és una molt bona idea, una bona oportunitat per gaudir de la música i gaudir d'un espectacle com aquest, amb música de cine altra vegada.
L'espectacle Brass Titans, a Fire and Film, que interpretarà la Universal Brass Ensemble, té una durada superior a 80 minuts, traçat amb un recorregut vibrant per temes inconfusibles del cinema clàssic nord-americà, però també espanyol, incloent alguna música de videojoc. Composicions de bandes sonores com Ben-Hur, Apollo 13, A la Triste, Jurassic Park o James Bond. Escoltem de fons la banda sonora o la música principal, la composició principal de Ben-Hur. Les entrades, que són gratuïtes, es poden reservar pel web de la Turistinfo. Recordem, www.pegoilesbaix.es, en l'apartat Experiències. Se'n poden reservar dos per persona. I avança Ricardo Sendra que unes poques entrades es podran adquirir el mateix dia del concert, poc abans de l'inici del mateix.
I les entrades les podrem aconseguir a partir d'avui mateix, entrant en la pàgina de turisme de Pego i les Valls, de la pàgina del portal de turisme de la Mancomunitat, on podran reservar dues entrades màxim per persona i està. Deixarem també un xicotet, però molt xicotet, grup d'entrades per a aquest mateix dia, per tal de que si alguna persona pues, del municipi pues, vulgui acostar-se i no hagi pogut tindre l'oportunitat d'aconseguir les entrades, pues, que tinga l'oportunitat de poder gaudir de l'espectacle. No? Per tant, les entrades principalment es poden aconseguir per la web, però bueno, deixarem un xicotet nombre molt, molt reduït per a, el mateix dissabte per la nit, que hi ha una pati de la Casa de Cultura, doncs puguen accedir, no?
Agraeix el regidor de Turisme la tasca realitzada pel director del festival, Javier Gil, i la resta de personal que ho fa possible. Així mateix animava la població a reservar les entrades gratuïtes per a l'espectacle que una nova formació com és la Universal Brass Ensemble amb el Pegolí, Ferran Ferrandro, de Trompa Tercera, oferiran este dissabte a partir de les 10 de la nit al pati de la Casa de Cultura.
La veritat que des d'ací pues, vull reiterar el meu agraïment a Javi i a tota la direcció del festival, perquè la veritat que any rere any ens ho posen molt fàcil, ens donen l'oportunitat de tindre un grup de música de rellevància important en la comunitat i a nivell nacional, i la veritat que per a nosaltres és un orgull poder portar-les al nostre municipi i tindre el dia 1 d'agost en el Pati de la Casa de Cultura aquesta música i aquest espectacle. Per tant, anima la gent que amant de la música i amant del cine que s'acosti, que pilli les entrades i que s'acosti el dissabte al Pati de la Casa de Cultura.
L'oratge a Ràdio Pego.
I pel que fa a la previsió meteorològica, ja vam començar ahir advertint que dilluns era el dia en el que la temperatura es comportava de la millor manera possible i a partir d'ahir en ascens. I així ho confirma l'Agència Estatal de Meteorologia. Avui les temperatures oscil·len entre els 22 graus de la passada nit i els 35 als que arribarem avui. Tindrem el cel ras durant tota la jornada i el vent fluix com de component sud-sud-oest. Per a dimecres també tenim cel clar amb temperatures entre els 23 graus de mínima i els 36 de màxima i el vent continuarà bufant fluix de component variable. Per a dijous, primer avís groc per temperatures i és que podem arribar als 38 graus dijous dia 30 de juliol amb un cel ras i temperatures mínimes que es quedaran en els 24 graus. El vent bufarà entre 10 i 15 km per hora de component variable. I si per a dijous l'Agència Estatal de Meteorologia ens marca ja l'avís groc a partir de les 12 del migdia i fins a les 8 de la nit, podem preveure que en els pròxims dies anirà també activant aquest tipus d'avisos. Perquè per a divendres, si mirem més enllà, tindrem un cel ras amb intervals de núvols alts i temperatures entre els 24 graus de mínima i els 39 de màxima. Dissabte la temperatura màxima disminueix un poc, es quedarà en els 36 graus i la mínima en els 25, però a partir de diumenge i dilluns aquestes temperatures es disparen. I per a diumenge la previsió de l'AEMET és una temperatura entre 27 graus de mínima i 40 de màxima i per a dilluns entre 27 de mínima i 42 de màxima. Està clar que hem de continuar mirant dia a dia quina és la previsió perquè sempre ballen poc més o menys eixos graus de més o de menys en les temperatures mínimes i màximes, però ens pot donar una idea de cap a on caminem en esta quarta onada de calor a la península ibèrica que viurà a partir de dijous el seu pic màxim. Així és que molt de compte amb la salut, recordem beure molta aigua en els dies de tantíssima calor, no exposar-nos en les hores de màxima exposició solar al carrer, al sol, i doncs intentar vestir roba còmoda, roba ampla, de colors clars, de cotó que siga absorbent, també menjar lleugerament aliments que porten molta aigua per a continuar hidratant-nos I si parlem d'incendis, ja sabeu, no serà estrany que durant el mes d'agost algun dia més s'hagi de tancar el Parc Natural de la Marjal de Pegoliba, com s'ha fet fins ara, i també les sendes de les muntanyes, així que anirem actualitzant la informació, si no en este espai informatiu, que avui és l'últim, sí que ho farem a través de les nostres xarxes socials per a donar doncs, compte de totes aquestes qüestions que són importants per a evitar doncs, situacions que no volem reviure, com són els incendis forestals. I fins així este informatiu d'avui dimarts 28 de juliol. Com cada dia, moltes gràcies per estar ahí fent-nos companyia, informant-vos amb nosaltres. Avui especialment perquè una servidora, Sara García, se'n va durant un temps perllongat a descansar, a recuperar la veu i les energies o a cansar-se d'una altra manera, però que sapigueu que vos trobaré a faltar aquestes setmanes en les que no estaré amb vosaltres i ens retrobem en l'espai informatiu a partir de setembre. Mentrestant, cuideu-vos, passeu-ho bé, passeu el millor possible la calor que sembla que continuarà apretant i això, que també descanseu i recupereu energia per a partir del mes de setembre tot el que vindrà. Un gust, com sempre, tindre-vos ahí, compartir amb vosaltres aquestes estones i, com diem, doncs, que gaudiu de l'estiu. Adeu.